al matí.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts, obrim un nou matí a Tarragona, és divendres, és 16 de desembre, el dia en què volem posar especial atenció a la solidaritat. Sembla que l'actualitat darrerament s'ha entestat en que desconfiem d'algunes iniciatives solidàries, però ara més que mai hem de donar veu a aquells que s'esforcen per ajudar els que tenen a la vora. Això és el que ens porta a fer-nos ressò avui de recollides d'aliments, també de recollida de joguines que aquest cap de setmana es faran a les nostres comarques. Sempre hi haurà gent disposada aprofitar-se de la nostra bona fe, però això no ens pot fer oblidar que encara n'hi ha més de gent que està disposada a ajudar els altres. I amb petits gestos podem canviar la vida d'algú del nostre voltant o, com a mínim, fer-li tot una mica més fàcil. Posarem música al programa. La cançó que ens acompanyarà avui és de Mecano i es diu La fuerza del destino. Com els deia, avui repassarem tota la informació de les nostres comarques i parlarem de dues iniciatives solidàries, una de recollida d'aliments i també una de joguines relacionada amb la música. Estiguin molt atents. Tindrem també el programa Espai per als llibres. Avui parlarem amb la Teresa Saborit i amb ella sabrem més del seu darrer llibre, Els jobs ja no viuen als boscos. Acabarem setmana també amb música, amb la de Mecano i amb l'espectacle La fuerza del destino, que demà arriba al Palau de Congressos de Tarragona. No s'ho perdin, perquè a més tenim dues entrades en joc per anar-hi.
Estas son solo un par de estrechas. Nos fuimos a dormir.
Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @elmatitarragona. Els acompanyarem avui fins al punt de 2:15 al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu amb Maria de Serveis. Anem primer a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Continua avui el cel molt tapat a Tarragona amb precipitacions que han de caure sobretot al litoral, on poden ser fortes al final del dia. De fet, ens afectarà a partir de la nit un temporal marítim amb avisos costaners en general, amb aquest vent que bufarà de direcció nord-est amb més força, com diem, a partir de la nit. Pel que fa a les temperatures, avui no variaran, amb una màxima de 17 graus a Tarragona, 16 a Reus i al Vendrell, 14 a Tortosa i 11 graus a Gandesa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. Han acabat les obres del Mercat Central de Tarragona després de gairebé una dècada. L'edifici remodelat obrirà el primer trimestre de 2017, quan s'hagin acabat d'ocupar les parades, que fins ara se n'ha concessionat una quarantena, un 83% del total, mentre la meitat dels locals continuen encara vacants. Ruth Guerrero.
Amb un pressupost astronòmic de 46 milions d'euros, la remodelació d'aquest emblemàtic edifici modernista ha passat per un procés llarg i feixuc, amb alts i baixos, segons la mateixa presidenta d'Espimsa, Elvira Ferrando. A l'interior, les parades estan a punt per aixecar persiana, falta, però, que s'acaben d'omplir. N'hi ha una quarantena de concessionades, el que representa un 83%, mentre la meitat dels locals continuen pendents d'adjudicar.
No és una xifra
per preocupar-nos ni molt menys, sinó tot el contrari, perquè tenim possibles candidats que estan esperant que el mercat realment s'obri al públic, perquè lògicament aquesta incertidumbre que hem tingut durant aquests anys, bueno, pues a vegades la gent espera una miqueta a veure com funciona, i sobretot a veure, perquè els de Tarragona els coneixem, perquè a vegades inclús els candidats són de fora, un mercat monument que dic jo, no? Aleshores jo crec que tant allà com estigui en marxa estarà tot ocupat, o quasi bé tot ocupat.
L'objectiu és inaugurar el mercat al 100% ocupat durant el primer trimestre de l'any vinent.
Anem ara amb altres qüestions. L'alcalde de Tarragona afirma que Rajoy li ha garantit les partides necessàries per fer els Jocs Mediterranis. Assegura que s'està acabant de calcular el sobrecost que suposarà ajornar l'esdeveniment a 2018.
L'alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, ha revelat que va parlar amb Rajoy i amb el ministre Méndez de Vigo després que coincidissin en un acte del Comitè Olímpic Espanyol a Madrid. Ballesteros s'ha mostrat convençut que l'Estat assumirà prop de 13 milions d'euros, dels quals 9,8 corresponen al pressupost operatiu i 3 milions a la construcció d'una piscina olímpica. Mentrestant, l'organització està acabant de calcular el sobrecost que tindrà l'ajornament.
La perspectiva és molt bona, però jo fins que no vegi papers, en fi, eh? Però vaja, la perspectiva és molt bona, l'actitud és molt diferent. No n'hi ha plan B. L'únic pla és que apareguin els pressupostos de l'Estat en forma d'una partida de 3 o de 27, més igual, i que puguin tirar endavant. Ens hem posat vermells durant unes quantes setmanes, perquè això no és una bona notícia, però hem de fer d'aquesta necessitat virtut i, per tant, ens en sortirem i ens en sortirem millor.
L'alcalde ha assenyalat que el sobrecost que suposarà l'ajornament dels Jocs s'està acabant de calcular, però ha garantit que l'import estarà definit abans de finals d'any.
Ens quedem a la ciutat de Tarragona perquè s'han congelat les tarifes de transport públic per l'any vinent. S'ha iniciat també un estudi per revisar els tipus d'abonament i adequar-los millor a la demanda.
Juntament amb la immobilització dels preus, l'EMT durà a terme una modificació en el sistema informàtic per permetre el transbordament gratuït durant una hora de la mateixa línia a partir de l'1 de gener. És a dir, que aquest canvi afectarà viatges d'anada i tornada en la mateixa línia de forma gratuïta durant 60 minuts. Paral·lelament, s'iniciarà un estudi de l'actual sistema d'abonaments per adequar-lo a la utilització que en fan els usuaris. La modificació dels abonaments es durà a terme al llarg de l'any 2017.
I notícia econòmica del matí, el govern de Salou ha presentat un pla per invertir 15 milions d'euros en els propers anys.
El pla recull fins a 71 inversions en àmbits d'infraestructures, microurbanisme i equipaments, entre d'altres, que comportaran una inversió de 15 milions d'euros de recursos propis municipals i que arribaran als 30 milions d'euros si s'inclouen les aportacions d'altres administracions. Algunes de les actuacions previstes afecten la remodelació del carrer Carles Buigas, la construcció d'una nova biblioteca o d'un nou estadi de futbol municipal en manteniment urbà i l'arranjament de la carretera del Far. També s'han previst 200.000 euros per al camí de ronda i la recuperació mediambiental del litoral del Cap Salou, entre altres actuacions.
Un apunt de successos, 6 detinguts per traficar amb drogues des de 2 domicilis d'Amposta.
5 de les detencions es van produir arran de l'escorcoll d'un habitatge del carrer Europa que els agents portaven vigilant durant un temps després de rebre informacions que apuntaven des d'allí si distribuïen substàncies estupefaents. Els agents van intervenir 15 dosis de cocaïna, 9 d'heroïna, una plantació amb 127 plantes de marihuana, 1.200 euros en efectiu, així com bàscules de precisió i estris per preparar les dosis diverses, joies i 2 automòbils. Els detinguts són 3 dones i 3 homes d'edats compreses entre els 35 i 54 anys, de nacionalitat espanyola i veïns d'Amposta. Una de les dones precisament ja havia estat detinguda 2 vegades més per fets delictius similars durant l'últim any.
I la bona notícia del matí, les obres de l'edifici del Museu Casteller de Valls s'enllestiran d'aquí a 2 setmanes.
L'any vinent es portaran a terme els treballs per adaptar l'espai a l'equipament museogràfic i implementar el contingut cultural. L'alcalde Albert Batet ha evitat posar data a l'obertura del museu, però es confia que pugui obrir portes durant el 2017.
Jo crec que l'any 17 ha de ser un any on això pugui finalitzar-se amb la seva pràctica totalitat. Però hem de ser prudents, perquè els calendaris amb les obres...
El museu és un projecte complex que permetrà unir 2 punts emblemàtics de la ciutat, com són les places de l'oli i del blat. Els treballs superen lleugerament els 6 milions d'euros de cost, una xifra que critica l'oposició. L'alcalde diu que tot s'ha fet sempre amb consens.
A punt d'arribar a 1:45. Ruth, com van els esports aquest cap de setmana? Quines cites tenim pendents?
Doncs van, és el darrer últim cap de setmana per ells que juguen en aquest any.
Abans d'acabar l'any, és veritat.
Sí, el Nàstic marxa aquest dissabte cap a Montilivi per enfrontar-se al Girona, segon de la classificació, i ho fa amb la incorporació d'un vell conegut, així l'hem anat, I per la seva banda, també el Reus rep avui a l'Elx a les 8 de la tarda. Esperem que la pluja els doni sort per complementar una primera volta molt positiva, podríem dir, i també el Reus Deportiu de Hockey viatja a França per acostar-se als quarts de final de la Lliga Europea.
Doncs vinga, quan són ja 2:15, anem a repassar portades de diaris i comencem pel de Tarragona.
Sí, es fa ressò de la recuperació del sector immobiliari amb el titular Si busca piso, de ser prisa, i s'adentra en la URB per a estudiants amb nom propi que valoren la proximitat i les pràctiques.
Passem també pel Reus Digital.
Sí, la Sala Puig, un local d'essència reusenca, i també clam multitudinari a la plaça del Mercadal de Reus a favor de Carme Forcadell.
Fem una ullada al delcamp.cat.
Sí, la FRAC es nega a organitzar les rues de carnaval de Reus, diu això en capçalera, i que una exposició de Salvador Joan Pera inaugurarà l'obertura total de la biblioteca Pere Anguera de Reus.
I finalment avui el Tarragona 21.
Sí, acaba la reforma del mercat, l'obra pública més important de la història de l'Ajuntament, i en el destaquem unes 400 persones donen suport a Carme Forcadell a Tarragona.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. No marxis gaire lluny, que ara et toca a tu parlar-nos de la primera iniciativa solidària del programa d'avui. Són les 12:31. Ens aturem només 50 segons i en parlem.
Bueno, pues aquí tiene su bombona. Ah, y el cheque carburante, y el jersey, y el libro, el reloj.
Ahora la bombona de Repsol viene cargada de energía y también de premios, porque puedes conseguir 50 euros en carburante o 50 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés para lo que tú quieras. Entra en ganacontubombona.repsol.com, introduce el código que encontrarás en la bombona y comprueba si has resultado ganador. Haz tu pedido y llévate tu premio. Sorteamos 10 cada día.
¿Qué tal esta máquina de café Dolce Gusto para regalar?
Perfecta, porque comprando una Dolce Gusto Minimi con 4 packs de café sale por 49 euros.
¿Me la envuelve, por favor?
Esta Navidad los tecnoprecios le proponen cientos de ideas para regalar. Además, siempre incluyen nuestro mejor servicio y atención.
Los tecnoprecios ya están aquí, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
A pocs dies d'arrencar, de celebrar el Nadal, diversos barris de Tarragona han engegat una campanya per fer possible que tothom tingui regal aquestes festes. Fins al proper dilluns tindrem l'oportunitat de portar el nostre granet de sorra per mitjà de la donació d'aliments o de joguines. Un dels barris promotors és el de Sant Pere i Sant Pau, a través de l'associació de veïns Sant Pere i Sant Pau, Ses Salades, que s'assuma per primera vegada a la iniciativa. I ja tenim amb nosaltres el seu president, que és el Luis Trinidad. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo va esta campaña que nos alegra muchísimo tener aquí en Antena y que nos expliquéis? Porque supongo que hay mucha actividad estos días y sobre todo mucha participación.
Pues bueno, la verdad es que va un poco estresados, que somos unos cuantos en la Junta que estamos trabajando día y tarde y algunos hasta noche también desde hace un mes, preparando esta jornada que esperemos que sea tan bonita, que hemos querido juntar con varias actividades más que hacemos, y así de una manera unificar a la fiesta de Navidad que haremos, unificar también a los establecimientos del barrio y bueno, y a todos los vecinos.
¿Cómo está yendo esta campaña que iniciabais pues hará muy poquito, a finales del mes de noviembre? Y cuéntanos, ¿no?, en qué ha consistido y en qué consiste, sí, pues, porque todavía tenemos días.
Sí, bueno, tuvimos una reunión en la Junta, decidimos hacer una campaña de recogida de alimentos para la gente necesitada de nuestro barrio. Nos pusimos en contacto con la asistente social de nuestro barrio para que nos facilitara las familias necesitadas, pero claro, eso es una información que no te pueden dar por privacidad de las familias. Claro. Pero lo que sí que nos dijeron es que a las familias que ellos están tratando, visitando, que les darán un vale para que ellos puedan venir a nuestra asociación a recoger a partir del día 21.
Muy
Entonces,
bien.
Llegamos la campaña a principios de diciembre, no obstante ya llevábamos también semanas atrás preparando todo, cartelería, hablando con establecimientos, con la asistencia social, como te he dicho, con el CAP de San Pedro y San Pau, con la Yard de Jubilats, con diferentes entidades, para poder arrancar. Y desde el principio de diciembre, pues pusimos en nuestro local social de la Asociación de Vecinos los carteles y la primera puesta a punto de recogida. Uh-huh. Y la verdad es que está yendo muy bien, sobre todo en temas de juguetes, la gente está participando muy bien. Uh-huh. Hemos recogido bastantes juguetes que nos han llegado a nuestra asociación de vecinos.
Muy bien.
También tenemos un punto de recogida en la Yard de Jubilats, como te comentaba, en el CAP de San Pedro y San Pau. En la Colla Castellera de San Pedro y San Pau también hemos puesto un punto de recogida. Bien. Y hoy estamos, durante todo el día, estamos en la puerta del Mercadona de San Pedro y San Pau. Tenemos ahí a miembros de la Junta que están con un stand que hemos puesto ahí para intentar recaudar alimentos también, lo que podamos, para estas familias que más lo necesitan de nuestro barrio.
Que más lo necesitan. En este caso, ahora que nos hablabas de juguetes, de alimentos, ¿qué podemos, cómo podemos ayudar y qué podemos aportar? Juguetes, alimentos, pero ¿de qué tipo?
Bueno, básicamente alimentos no perecederos, que no caduquen, como es leche, latas de conserva, atún, arroz, legumbres, un poquito eso, más que nada para que no les caduquen. Uh-huh. Y puedan, si se van a llevar unas cuantas bolsas de comida, que le puedan durar todo el mes, uh-huh, todo un mes, intentamos.
Por el momento, dime. Luis.
Y bueno, y también comentarte que el lunes hacemos una fiesta de Navidad en el Centro Cívico, uh-huh, que es una fiesta para todos los niños, como cada año hacemos en el Centro Cívico. El año pasado hicimos la fiesta de Navidad, este año hacemos también una fiesta de Navidad con el Canapio, que es para todos los niños pequeños del barrio y de Tarragona, de la ciudad, que quieran venir. Y aquí lo que haremos también es, no hemos exigido, pero hemos pedido que si alguien también quiere traer ese día de alimentos, será el último día que recojamos, que es el día 19, el lunes por la tarde. Uh-huh. Entonces ahí recogeremos también alimentos y ahí también durante la fiesta haremos un descanso a mitad de fiesta y aprovecharemos para la entrega de premios de concurso de escaparates navideños que estamos haciendo también en el uh-huh barrio.
Sí,
entre todos los escaparates, entre todos los establecimientos que han querido colaborar, que la verdad es que para haber empezado tan tarde han sido bastantes los que se han querido sumar a la causa. Y vendrá la señora Elvira Ferrando, regidora de comercio de la ciudad, a entregar el premio a los tres establecimientos ganadores. Y bueno, y ahí también esperamos que se llene, porque uh-huh ya hay perspectiva de que se va a llenar como el año pasado hicimos. Entonces, bueno, animo a la gente a que estén uh-huh a tiempo, que estén...
Que tenemos la oportunidad, nos marcamos esa fecha, la oportunidad de colaborar, de ayudar a los que más lo necesitan, y eso, y el 19 estamos de fiesta porque, bueno, los más pequeños recibirán a Papá Noel, además, ¿verdad? Podrán hacer sí cagar al tío y habrá pues todas estas sorpresas que nos detallabas. Hay que decir que a esta iniciativa, que vosotros participáis por primera vez, pero que no dejáis de ser solidarios nunca, porque siempre estáis haciendo diferentes campañas de ayuda, de solidaridad. También están otros centros, otros barrios, en este caso, barrios como son el de La Floresta, Parreuclá, La Albada, en Ponent, pues que también están participando, y ellos harán esa entrega, pero la harán posterior, ¿no? No cuando la hacéis vosotros, que vosotros la hacéis a partir del día 21, pues ellos lo harán posterior y en su caso pues será después de la llegada de los pajes reales, en un acto donde también participarán todos los vecinos. Luis, cuéntanos, ¿a cuántas familias irán a parar todo lo que recojáis?
Pues en principio, hablando con la asistenta social, nos dijeron que serían unas 10 familias que vendrán con su vale a recoger juguetes y alimentos. Uh-huh. Pero yo creo que podremos llegar a bastantes más familias. Entonces hablaremos con la asistenta social a ver si tiene más familias y si no, en su caso, pues intentaremos que estas familias pues se lleven más alimentos. La idea de nosotros entregar los alimentos a partir del 21... era para, como dice el nombre de la campaña, una Navidad digna para todos. Entonces, uh-huh, ya entendemos que nosotros, por suerte, vamos a pasar unas Navidades más cómodas que otros. Queríamos que toda la gente, sobre todo los niños pequeños, que no se quedaran sin juguetes el día de Navidad y el día de Reyes Magos.
Pues
para nosotros es lo más importante, los niños.
Vamos a hacer lo posible entre todos, que ningún niño se quede sin juguete, que nadie se quede sin comer, que al final es lo más fundamental, ¿no? Tener un alimento. Y al igual que nosotros podemos comer pues una tableta de turrón, ¿no? Un trocito, pues que también lo puedan comer ellos, que parece que no, pero son cosas que también da gusto, ¿no? Tener en estas fechas, ¿no? En que todos nos juntamos. Luis, muchísimas gracias. Hacemos eso, tenemos los diferentes puntos que nos has dicho, bien en la asociación, bien en el CAP Sant Pere i Sant Pau, en la Yarda de Jubilats y hoy concretamente la puerta también del supermercado del barrio de Mercadona. Tenemos la oportunidad de hacer pues esa entrega, de aportar nuestro grano de arena, nuestro granito con juguetes, las que quieran los oyentes, las que tengan, y también alimentos, muy importante.
Exacto. Y como último día, el lunes 19, en el Centro Cívico, durante nuestra fiesta de Navidad, está todo el mundo invitado también a que quiera venir con sus niños a pasar una bonita tarde. Que pueden traer la carta para el Papá Noel, que estará recibiendo la carta de todos los niños.
Claro, es importante también, ¿eh? Para todos los niños que nos oigan, que la vayan preparando y el lunes que hagan entrega de ella, ¿eh? Que también se acordará, ¿eh? Papá Noel de ellos.
Seguro que sí.
Muy bien, Luis, pues os dejamos, que vaya muy bien y gracias por presentarnos esta iniciativa. Estamos en contacto.
Muchas gracias a vosotros por vuestra predisposición hacia nosotros y por intentar siempre dar difusión de todas las cosas bonitas que hacemos. Y es muy importante para nosotros que nos tengáis presentes.
Sí,
vosotros,
sí.
Además que es un poco más difícil y con vosotros ayuda mucho más. Daros las gracias también.
No, gracias a vosotros y por eso, por una Navidad digna para todos. Gracias.
Gracias.
La puerta duerme una guitarra y un algo me dice que hoy será mejor que ayer. Y ahí donde mires siempre hay tanto por hacer. Y en la radio habrá nuevas canciones que nos lleguen hasta el corazón.
Breas Hotel i Restaurant Masia Crusells, volem donar la benvinguda al 2017 amb vostè. Gran sopar cotilló de cap d'any amb un menú molt especial. Ball, cotilló, música en viu, barra lliure i ressopó. I per finalitzar la nit, opció de sopar més habitació a Breas Hotel. Reserves al 977 75 40 60. I recordi que a Masia Crusells disposem d'una àmplia carta de menús per sopars i dines d'empreses. Informis al 977 75 40 60. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. Restaurant Masia Crusells els desitja bones festes.
Atenció, Tarragona! Arriba el millor circ de la vostra vida, el Gran Circ dels Reis Mags.
La primera divisió mundial del millor circ aterra a la Tarraco Arena Plaça per només 3 dies, el 6, 7 i 8 de gener.
Una selecció dels millors acròbates, equilibristes, saltadors i ballassos d'arreu del món.
42 artistes internacionals, 2 hores d'espectacle, més de 80 vestits, orquestra en viu, no deixis que t'ho expliquin.
Entrades a partir de 10 euros. Ja a la venda al web circreismax.com.
Pàgina 0.
Crido mentre obro els armaris, em penjo de la roba dels penjadors i la faig caure. Crido mentre obro els calaixos i llenço el contingut per sobre del meu cap com fan els lladres de les pel·lícules quan busquen un botí amagat. Crido mentre m'enfilo al llit i començo a saltar-hi i fer-hi la croqueta i a treure'n els coixins i la bànova i les mantes i el llençol. Crido fins que em canso de cridar. Crido fins que em queda clar que el iaio no està jugant a l'amagada amb mi, que no és enlloc i que no guarda cap tresor a la seva cova. Estic sol. M'han deixat sol. Aquest és un fragment d'un dels relats que formen el llibre que ens ocupa avui aquest espai, Pàgina 0 per Els llops ja no viuen als boscos, de la Teresa Saborit, i a l'autora la tenim a l'altra banda del telèfon. Teresa, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Escolta, tenim en aquest llibre 7 relats, un relat per cada pecat capital, i en tots ells hi ha un llop que va prenent diferents formes. D'on neixen aquests relats, aquests 7 llops?
Clar, tots els relats van néixer quan a principis de l'any passat, bueno, a principis d'aquest any, perdó, quan va sorgir tot l'escàndol dels maristes i començaven a sortir un munt de gent gran que ara tenien 50 o 60 anys i per primera vegada parlaven i deien, a mi em va passar, no?
Mm-hmm.
Doncs tots aquests 7 relats neixen del per què no ho expliquen a ningú, per què no ho van dir mai a ningú, per què callen, no? Mm-hmm. Per què no ho van dir?
Clar.
Doncs aquests relats és posar-se a la veu d'aquests nens que no tenen veu, que no diuen res, quan un llop els ataca, i per donar-se a ells la veu i que s'expliquin ells que els està passant, i si llegeixes els contes, entens per què no parlen, no? Perquè moltes vegades o s'avergonyeixen del que els està passant, o es pensen que ells són els culpables, que ells ho han buscat,
mm-hmm.
d'altres perquè ho consideren normal. O sigui, jo crec que aquest recull de relats, si ho llegís un nen, no ho entendria. És la mirada de l'adult que quan llegim els relats entenem què està passant, perquè per molts d'aquests nens és, entre cometes, normal el que estan vivint.
Clar, sí, perquè de fet són allò, 7 relats independents, d'alguna manera, amb 7 protagonistes diferents, però tots ells tenen molt en comú, no? I és que són, en aquest cas, són víctimes de, doncs, de diferents llops, de diferents depredadors, no?
Ah, exacte. He volgut recuperar una mica la tradició, no, dels contes infantils, les versions més originals dels contes, eren molt cruentes.
Sí.
I el llop era molt, molt, molt dolent, no? I ara, a mesura que han anat passant els anys, els segles, hem anat endolcint els contes, els llops ja no són tan bons, al final els llops i els protagonistes fins i tot es poden arribar a fer amics. Però fa una mica la sensació com si ens penséssim que endolcint els contes els nens ja estan salvats.
Mm-hmm.
No és veritat, perquè els nens continuen en un món de gegants, vulguem que no, perquè per un nen, un adult és un gegant, i els llops continuen sent un perill. Vull dir, ja no són els animals feréstecs que viuen al bosc i que se'ls podien menjar, que quan es van escriure els contes, això era literal.
Sí.
Però vull dir, ara els llops tenen altres noms i s'amaguen a l'escola, al carrer, i el que és preocupant és que a vegades els tenen a la mateixa família. No?
A casa, exacte. En aquest cas, tots els protagonistes viuen diferents tipus d'abusos, no? D'assetjament a l'escola, maltractament a casa, no? I una mica és veritat que narres allò, poses veu en primera persona a cada una d'aquestes víctimes, i és veritat que això llegit des dels ulls nostres, d'adult, no? T'encongeix una mica l'estómac, eh? He de dir.
És que era una mica això, vull dir, des de l'edat adulta nosaltres ja molts ja hem oblidat com érem quan érem nens, no?
Sí.
I per tant tendim a idealitzar-lo, no? I diem, oh, l'infància, ells no tenen cap problema, viuen perfecte, no? I llavors qualsevol cosa que de vegades ens expliquin, diem, no, home, no, això no és cap problema, no passa res. I de vegades no els escoltem, no? I una mica el recull el que volia era, no, escolta'ls, perquè potser no viuen en el món tan idealitzat que et penses,
mm-hmm.
i potser de vegades el que t'estan explicant hi ha alguna cosa important que no s'estàs escoltant.
Mm-hmm.
I per això volia que això, no, que la lectura, des de la visió de l'adult, no, doncs que quan acabessis el llibre, doncs és com un senyal d'advertència, no?
Sí.
Com dir, vigila. Perquè els nens no es poden defensar, no tenen les eines. Vull dir, els nens els hem de defensar nosaltres.
Uh-huh.
I per defensar-los hem de saber què els hi passa.
De fet, és veritat, aquesta crida a la reflexió, no, es nota quan vas llegint cada un dels relats, perquè de fet he dit jo que hi ha protagonistes, no, les víctimes en aquest cas, els nens que són els que ens expliquen la història, els 7 depredadors, els 7 llops, però també crec que hi ha, no, un tercer protagonista, si ho podem dir així, a cada un dels relats, que és l'adult que conviu amb això i que no ho veu o no ho vol veure, no?
Exacte, sí. O sigui, de vegades són, com has dit, el recull està estructurat al voltant dels 7 pecats capitals,
sí.
Però que aquests nens rebin el pecat no vol dir que algú els faci mal expressament. De vegades és això simplement, vull dir que un adult, pel que sigui, se'n desentén. O un adult, pel que sigui, no hi està prou a sobre i, per tant, no el vigila prou i, per tant, algú aprofita per fer-li alguna cosa. O de vegades dos adults que es barallen entre ells pel motiu que sigui, mm. i el nen queda al mig desemparat, no?
Mm.
Sí, tens tota la raó.
Cada un dels contes, ho deies ara en començar, no? Els contes abans eren molt cruels, no? Els contes originals que ara amb els anys s'han anat allò endolcint una mica i de fet cada un dels relats l'encapçales amb fragments d'aquests contes, sobretot de Hans Christian Andersen, també dels germans Grimm, no?
Exacte. Cadascun dels contes voldria ser com un reflex o com un portat a l'actualitat d'aquells contes, no? Per voler dir això, no? Vull dir, Ara ja no vivim en boscos, ara hi ha totes aquelles coses que passaven quan en Hans Christian Andersen o els germans Grimm van fer la seva recopilació de contes, però els llops hi continuen sent. Vull dir, la història basa el que hi ha al darrere, l'enveja, l'avarícia, la gola, tots aquests pecats que van rebent els nens, els rebien llavors, quan ells van escriure aquests contes, i els continuen rebent ara.
Mm-hmm. Jo he triat un fragment per començar, Teresa, sempre he triat un fragment del llibre, m'ha costat, perquè clar, no sabia per quin relat decidir-me, per quin dels contes, però he triat aquest en concret en què el protagonista, no, està jugant i de cop es troba sol a casa, no? Perquè la soledat d'aquests nens, d'aquests protagonistes, també això sí que és un fil conductor, no, als set relats. La soledat i la culpa, diria jo.
Sí, és una mica això, vull dir, són nens que consideren que el que els passa és normal o que de vegades pensen que són especials i que per tant viuen això perquè ells són especials, de vegades es pensen especials en positiu i de vegades es pensen que són culpables i que el que els està passant és perquè ells ho han buscat, uh-huh. perquè ells han fet alguna cosa i es mereixen que els hi passi això. I per tant, tant en un cas com en l'altre, es consideren únics. I per tant estan aïllats perquè són coses que no s'atreveixen a compartir ningú, perquè tant en un cas com en l'altre creuen que en lloc d'algú ajudar-los, encara potser els renyaran o es burlaran d'ells o se'n riuran, i per tant prefereixen callar, no dir res, i vull dir anar vivint, perquè al final creuen que és el normal, vull dir, no tenen la perspectiva per veure. No han viscut prou per veure que el que s'està passant no és normal, vull dir, són massa petits, per tant... Té la perspectiva només del que ells han viscut i que en alguns casos tenen 5, 6, 7, 9 anys. Uh-huh. Aquesta edat, vull dir, el que t'ha passat és el normal. Vull dir, com t'has d'imaginar que hi ha un món més enllà de la teva família o de la teva casa o de la teva escola?
Clar, no? I en teoria tu tens la imatge de l'adult que t'ha de protegir, no? I de vegades aquest adult és qui t'ataca, no? Llavors, de fet, en el primer dels relats, no? És curiós com aquí hi ha dues germanes, no? El primer o el segon, dues germanes protagonistes, no? I el germà, la germana també cuida de l'altra, no? Perquè no vol que li passi el mateix, no?
Exacte, però fins i tot en aquest, que la germana cuida de l'altra, per aquest cas són dues germanes bessones, no li diu perquè l'està cuidant.
No, però la vol protegir, no?
Exacte, però volent-la protegir, el que fa és que de vegades en un moment determinat li clava una estrebada per apartar-la d'un dels llops, no?
Clar.
Però l'altra germana, com que no sap què està passant, el que fa és enfadar-se.
Sí, clar, perquè són nens.
Clar, perquè són nens, per tant, llavors aquesta germana encara parlarà menys. Mm-hmm. Perquè un cop que ha fet alguna cosa per apartar algú d'un llop, s'ha trobat que l'han renyat.
Clar. La veritat és que és molt interessant la visió que ens dones de la realitat, de molts casos, que per desgràcia estan al nostre voltant dia a dia, i com tu dius, és ficció però neix de l'actualitat, no? D'aquest cas doncs, d'abusos als maristes. Els llops ja no viuen als boscos, el tenen editat per Pagès Editors, és de la col·lecció Lo Marraco, i a més, Teresa, t'ha donat ja més d'una alegria perquè et vas endur amb aquest llibre el Premi Set Lletres aquest estiu passat.
Sí, és correcte. Que és un dels premis de narrativa curta més ben dotats a la literatura catalana, i a més fa molta il·lusió perquè el Premi Set Lletres és un premi molt especial, vull dir, ha de ser un recull de 7 relats, l'extensió ha de tenir entre 77 i 177 pàgines, es dona el dia més pròxim, el 7 de juliol de cada any, no? Per tant, és un premi d'aquells que els que ens dediquem a escriure sempre tenim apuntats a l'agenda, perquè a més té molt bona anomenada, el jurat vull dir, té molt bon nom i per tant guanyar-lo, o sigui, és doble o triple satisfacció haver guanyat aquest premi.
Doncs aquest el tenen a les llibreries ara mateix, és un bon regal per aquestes festes, jo sempre recomano que regalin llibres fora de Sant Jordi, que sembla que a vegades només ho fem per Sant Jordi, però Teresa, et vull preguntar si tens algun altre projecte a la vista, sé que et podem seguir a través del teu web de www.lallibretavermella.cat, que allà ens vas regalant també relats,
Sí, de tant en tant en publico algun. I ara el que estic acabant d'escriure és una novel·la, que és la catorzena que escric, uh-huh. perquè mai no acabo de trobar una novel·la que m'agradi, vull dir, jo acabo publicant sempre microrelats i relats i tuitrelats fins i tot, doncs ara estic treballant en aquesta catorzena novel·la i a veure si surt. I llavors, per altra banda, també faig tallers de creació literària presencial, que ara, a principis de l'any que ve, començarem els del primer trimestre del 2017. I llavors, una de les coses que em fa molta il·lusió és que jo tinc una web que es diu vullescriure.cat, que és per la gent que vulgui escriure, però que sempre té una excusa, que sempre diu que li falten idees, etcètera, etcètera. Doncs jo cada setmana allà proposo exercicis d'escriptura. I em fa molta il·lusió perquè aquest any sembla el 5è aniversari i, per tant, anem fent contínuament coses noves i, per tant, també estem preparant el final de curs ja i estem pensant coses que farem per l'abril i que, de moment, no es poden desvetllar.
Molt bé, doncs haurem d'estar atents a Vull escriure i a la llibreta vermella.cat i, escolta, convidada quedes quan aquesta novel·la sigui una realitat, eh? Jo t'ho dic ara.
Em prenc nota, moltes gràcies.
Escolta, sempre acabo aquest espai preguntant a l'escriptor, a l'escriptora en aquest cas, què llegeix? Què tens tu aquests dies sobre la tauleta?
Doncs en aquests moments tinc el 7 dies de gràcia.
Un 7 també, eh?
Ah, sí? Ara que ho dius? Ara que ho dius? Sí, últimament està tot... Jo crec que el 7 m'està portant tot, perquè vol dir que no sempre l'acabo trobant. I sí, tinc un llibre, el tinc pendent ja des de fa molt, perquè és això que la meva pila de llibres de lectures pendents fa por, i ara aquests dies he tingut un moment llibre i dic, l'he d'agafar ara i aprofitar.
Molt bé. Doncs aquesta és la recomanació de la Teresa. La nostra és Els llops ja no viuen als boscos, la tenen en Pagès Editors. Teresa, Saborit, ha estat un plaer. Torna quan vulguis.
Moltíssimes gràcies, igualment. Moltes gràcies per convidar-me.
Del 25 de novembre al 8 de gener, Reus, un Nadal de somni. Mercat de Nadal i d'artesania, gastronadal, mapping, pista de gel, tobogan gegant, cercaviles als carrers i molt més. Descobreix els secrets del Nadal a Reus amb la lupa dels somnis i guanya passis dobles a Port Aventura. Reus, un Nadal de somni. És un missatge de l'Ajuntament de Reus.
En Carrefour todo cuenta, por eso hoy encontrarás gambón gigante 20 piezas por kilo, la caja de 2 kilos te sale por tan solo 8,50 € el kilo. Recuerda, hoy en Carrefour, gambón gigante 20 piezas por kilo, la caja de 2 kilos te sale por tan solo 8,50 € el kilo. Oferta válida en tus centros Carrefour de Tarragona y Reus. Este domingo día 18, abrimos.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
Diego Reyes, Diego, què tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Jordi Andreu, Jordi, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé.
Ramon Palau, Ramon, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
Naleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Juanjo Odena, Juanjo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20, amb un nou matí a Tarragona. Molt bon dia.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
Un minut i mig i arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornarem en 5 minuts amb més informació, amb una altra iniciativa solidària relacionada amb la música. Han d'estar molt atents de cara a demà. Música i joguines. I també parlarem, evidentment, de Mecano i de La Fuerza del Destino, aquest espectacle que arriba també aquest cap de setmana al Palau de Congressos de Tarragona. I atenció, perquè tenim dues entrades per anar a veure aquest espectacle de La Fuerza del Destino el dissabte a les 6 de la tarda. Han d'estar molt, molt atents a la pregunta que farem després i el més ràpid o ràpida s'emporta aquesta entrada doble per anar-hi.
Thank you.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora del día.
COPE, estar informado.
La presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, acusa a las instituciones del Estado de utilizar, dice, la justicia para censurar la libertad de expresión de la Cámara Autonómica. Vamos hasta allí, vamos hasta el Parlamento catalán. Isaac Posadas.
Y ha agradecido las muestras de apoyo recibidas y ha asegurado que la democracia está en riesgo y no el futuro político de nadie. Dice que lo que ha pasado hoy es inconcebible y asegura que ningún tribunal evitará estos debates.
Lo que ha pasado hoy es inconcebible en un Estado realmente democrático. No debería haber pasado. Y he dejado una cosa muy clara. Ningún tribunal puede impedir que en el Parlamento se debata sobre independencia.
Forcadell ha acusado al gobierno de usar el Poder Judicial para coartar la libertad de expresión de los diputados del Parlamento.
Albert Rivera ha recordado que cumplir la ley es una obligación y no un capricho. El líder de Ciudadanos ha pedido además a las instituciones catalanas que pongan fin al desafío independentista. Advierte además de que Cataluña está encallada en un callejón sin salida.
¿De verdad que el gran objetivo del gobierno de Cataluña es volver al 9N? Estamos en el día de la marmota, en la rueda de hámster permanente, y nos levantamos cada día con las noticias que te recuerdan hace 4 años. Yo le pediría al gobierno de Cataluña que pase página, que olvide la independencia y la secesión como camino, que es un camino sin salida, que divide, que agota.
Y según el último informe de la Organización Internacional de Trabajadores, los salarios nominales han crecido en 2015 en España por primera vez en 3 años. Lo han hecho en un 1,6%. Álvaro Cutelenc.
Influyó en esa subida la baja inflación y también se da la paradoja de que en España, debido al tipo de trabajo, a la composición de la masa salarial, esos salarios brutos hayan bajado un 0,3% el último trimestre, según datos de hoy del INE. Para la OIT es positiva también la subida del SMI un 8%, aunque según el director de la oficina en España, Joaquín Nieto, hay margen para más.
El 8% de aumento para 2017 es muy positivo porque ayuda a la recuperación social, porque ayuda también a consolidar la recuperación económica, y pensamos hay un margen para aumentar ese salario mínimo y los salarios a lo largo de la legislatura.
Informe que también denuncia el mantenimiento tanto de la brecha salarial entre hombres y mujeres como de la de desigualdad salarial. Y da un dato, el 76% de los trabajadores españoles cobra por debajo del promedio que pagan sus empresas.
Y en Francia, una persona ha muerto y 14 han resultado heridas en un centro de inmigrantes a las afueras de París. Las primeras investigaciones apuntan a que el fuego podría haber sido provocado. Corresponsal, Asunción Serena.
El incendio se produjo esta noche en un centro de acogida de inmigrantes en situación regular situado al oeste de París. Una persona ha fallecido al tirarse por la ventana desde la tercera planta. Según los primeros elementos de la investigación, el incendio había sido provocado en el lugar. La policía ha encontrado restos de combustible y de material de encendido. No es la primera vez que un centro de acogida de inmigrantes es objeto de una agresión de este tipo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Explícanos por qué el arbitraje, me decías, está a debate.
Sí, el videoarbitraje es el gran tema de conversación del Mundial de Clubes, la implantación de la revisión por vídeo de algunas jugadas polémicas en los partidos. Ha habido 2 en Japón que han creado confusión: el penalti a favor del Kashima en las semifinales contra el Atlético Nacional y el gol de Cristiano ante el América. Estuvo anoche en el partidazo con Juanma Castaño el exárbitro Máximo Busaca, máximo responsable ahora mismo del arbitraje en la FIFA. Este fue el argumento para convencer a los españoles de que el uso del vídeo es bueno.
Explícaselo al equipo de España cuando se fue del Mundial en Corea, si no era mejor esperar 5 minutos, no 30 segundos, y España se quedaba en el Mundial en Corea.
De ese Mundial 2002 nos echó Corea con un arbitraje muy polémico del egipcio Al Ghandour. El Real Madrid juega el domingo la final a las 11:30, hora española, contra el Kashima. Ramos y Pepe se han ejercitado al margen. Ramos va a jugar seguro, Pepe es duda.
Hombre, visto así, con el...
Hombre, con ese argumento, España, claro, no se lo vamos a echar atrás.
Nos ha tocado la fibra sensible. Gracias, Corro. Hasta Llegamos luego. A la 1:04 de este mediodía, de viernes 16 de diciembre, en el que todavía nos queda mucho por contar.
93.5 FM. COPE Tarragona.
Al matí.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Pràcticament 5 minuts que passen de la una. Reprenem el matí a Tarragona amb la informació local i comarcal. Tres titulars a aquesta hora. Han acabat les obres del Mercat Central de Tarragona després de gairebé una dècada. L'edifici remodelat obrirà durant el primer trimestre de 2017, quan s'hagin acabat d'ocupar les parades, que fins ara se n'ha concessionat una quarantena, un 83%, mentre la meitat dels locals continuen a hores d'ara vacants. Ruth Guerrero.
Amb un pressupost astronòmic de 46 milions d'euros, la remodelació d'aquest emblemàtic edifici modernista ha passat per un procés llarg i feixuc amb alts i baixos, segons la mateixa presidenta d'Espimsa, Elvira Ferrando. A l'interior, les parades estan a punt per aixecar persiana. Falta, però, que s'acaben d'omplir. N'hi ha una quarantena de concessionades, el que representa un 83%, mentre la meitat dels locals continuen pendents d'adjudicar.
No és una xifra per preocupar-nos ni molt menys, sinó tot el contrari, perquè tenim possibles candidats que estan esperant que el mercat realment s'obri al públic, perquè lògicament aquesta incertidumbre que hem tingut durant aquests anys, bueno, doncs a vegades la gent espera una miqueta a veure com funciona, i sobretot a veure, perquè els de Tarragona els coneixem, perquè a vegades inclús els candidats són de fora, un mercat monument que dic jo, no? Aleshores jo crec que tan aviat com estigui en marxa estarà tot ocupat, o quasi bé tot ocupat.
L'objectiu és inaugurar el mercat al 100% ocupat durant el primer trimestre de l'any vinent.
I escoltem, perquè l'alcalde de Tarragona afirma que Rajoy li ha garantit les partides necessàries, ara sí, per fer els Jocs Mediterranis. Ballesteros assegura que s'està acabant de calcular el sobrecost que suposarà ajornar l'esdeveniment al 2018.
L'alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, ha revelat que va parlar amb Rajoy i amb el ministre Méndez de Vigo després que coincidissin en un acte del Comitè Olímpic Espanyol a Madrid. Ballesteros s'ha mostrat convençut que l'Estat assumirà prop dels 13 milions d'euros, dels quals 9,8 corresponen al pressupost operat i 3 milions a la construcció d'una piscina olímpica. Mentrestant, l'organització està acabant de calcular el sobrecost que tindrà l'ajornament.
La perspectiva és molt bona, però jo fins que no vegi papers... Sí, però vaja, la perspectiva és molt bona, l'actitud és molt diferent. No n'hi ha plan B. L'únic pla és que apareguin els pressupostos de l'Estat en forma d'una partida de 3 o de 27, més igual, i que puguin tirar endavant. Ens hem posat vermells durant unes quantes setmanes, perquè això no és una bona notícia, però hem de fer d'aquesta necessitat virtut, i per tant ens en sortirem i ens en sortirem millor encara.
L'alcalde ha assenyalat que el sobrecost que suposarà l'ajornament dels Jocs s'està acabant de calcular, però ha garantit que l'import estarà definit abans de finals d'any.
I un breu apunt de successos, 6 detinguts per traficar amb drogues des de 2 domicilis d'Amposta.
5 de les detencions es van produir arran de l'escorcoll d'un habitatge del carrer Europa que els agents portaven vigilant durant un temps després de rebre informacions que apuntaven que des d'allí se distribuïen substàncies estupefaents. Els agents van intervenir 15 dosis de cocaïna, 9 d'heroïna, una plantació amb 127 plantes de marihuana, 1.200 euros en efectiu, així com bàscules de precisió i estris per preparar les dosis, diverses joies i 2 automòbils. Els detinguts són 3 dones i 3 homes d'edats compreses entre els 35 i 54 anys, de nacionalitat espanyola i veïns d'Amposta. Una de les dones, precisament, ja havia estat detinguda 2 vegades més per fets delictius similars durant l'últim any.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Amb això arribem a la 1 i 8 minuts. Ens aturem només 43 segons per la publicitat, 43, i continuem amb més temes al matí.
Permítame que le recomiende que se fije en mí, señor
Iglesias. A lo que tienen miedo ustedes es a los jueces, ¿verdad?
Que se empezó a caer todo abajo.
La denuncia es absolutamente injustificada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Ser campeón del mundo. Viajar al espacio. Ser un superhéroe. En Navidad todo es posible, porque ahora tienes la PS4 de 1 TB con el juego LEGO Dimensions por solo 349,90 euros, en exclusiva en El Corte Inglés. Y además puedes llevarte 2 Level Packs por solo 24,90 euros. Videojuegos en El Corte Inglés.
Seguim al matí a Tarragona. Aquí va la nostra segona proposta solidària del dia, i és que aquest dissabte els conservatoris de música de la Diputació de Tarragona i Reus han organitzat el Música per Joguines. Ho fan en col·laboració amb Càritas. Volem saber una miqueta més d'aquesta iniciativa, i per això ens acompanya avui al programa la Mila Santolària. Ella és cap de secció de coordinació i organització acadèmica dels centres de música de la Diputació. Mila, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
Moltíssimes gràcies. No, gràcies a tu.
Per a gust d'estar aquí amb vosaltres, molt agraïda.
Gràcies a tu per venir a explicar-nos aquesta iniciativa, que la primera pregunta és que vull que m'expliquis com sorgeix aquest Música per Joguines, com se us acudeix això?
Bueno, A veure, de fet, aquest projecte és un més. És un més dels moltíssims projectes que els conservatoris de la Diputació, com bé has dit, Tarragona, Reus i Tortosa, venim realitzant. Pensa que dintre de les nostres funcions pedagògiques i dels nostres objectius com a centres educatius que som, doncs tenim molt present aquest fet de, bons, de trasllat, no? De retorn dels nostres coneixements a la societat i, evidentment, en especial atenció quan es tracten de projectes d'aquest tipus, no? De col·laboració i solidaritat, cohesió social. Concretament, aquesta setmana, dimecres, el Conservatori de Reus va fer el seu concert en suport a la Marató de TV3. A Tarragona el realitzarem aquest diumenge. I la setmana que ve el Conservatori de Tortosa farà el seu concert solidari en benefici de la Creu Roja. Bueno, la Diputació realment està molt immersa, no? Estem immersos en el nostre entorn. Preguntaves com ha sortit aquesta
idea. Sí, aquest música per joguines.
Sí, sí que sembla que és un projecte innovador, però realment està inspirat en altres experiències que també surten en, apareixen en altres indrets, no? Només pel fet d'ajudar per l'educació, pues, ja entra, no? No és del tot tan
clar.
Innovador. Bueno, mira, sorgeix per aquest sentit, no? De fer un retorn de tot el que nosaltres fem, el nostre motor és la música i el que volem és, bueno, pues, moure'ns a partir de la nostra, del nostre instrument i obrir aquestes portes a tota la societat, que la gent pugui gaudir d'un dia especial amb la música com a transfons i arribar a qualsevol sector, no? Sí que és veritat que s'ha fet aquest projecte d'una forma aquest any una mica humil, participaran dos dels conservatoris, com bé has mencionat, Tarragona i Reus. En ment tenim projeccions de cara al curs vinent, però hem volgut començar també d'una forma humil, anar-lo situant poquet a poquet en el territori i volem que sigui un projecte que es vagi consolidant, això sí.
La qüestió és que demà, no? Això és demà dissabte,
sí, ja
demà, teniu
demà
portes obertes amb un munt d'activitats, no?
Bueno, de fet, mira, el Conservatori de Reus oferirà un parell de tallers de música per a nadons, un de 0 a 1 anys i l'altre de 1 a 3. Estem supercontents perquè, de moment, bueno, la gent que vulgui inscriure ja pot fer una sol·licitud. Ens hem saturat, hem hagut d'obrir un altre grup. Pretenem, amb aquests tallers, enfortir una mica més el vincle amb famílies, nadons, a través de l'expressió musical. També tenim un conte en aquest lleig, amb aquesta idea d'enfortir amb les famílies i amb els nens. Combinarem concert aquest conte amb el concert de les bandes de l'escola. Vale. El Conservatori de Tarragona realitzarà per contra un taller d'espa de veu.
Sí, això m'interessa molt.
Sí, un taller basat en la relaxació, a través també de la veu, treballaran tècniques de la tècnica de Jacobson, també altres tallers del Font de Crais. Bueno, pretenem també... aquest taller, curiosament, hem tingut també molta acceptació per part dels mestres de primària. Suposo que ara, de cara al final de trimestre, els pobres deuen arribar...
Arriben fatal, no?
...amb les veus bastant esgotades i hem vist que el sector o el perfil d'on venen, no, és de primària. Per tant, encantats de la vida de que aquest personal docent nosaltres els hi puguem oferir també això, no? I després també tenim una altra cosa que també pensem que pot ser molt bonica. Col·laborant amb l'Associació Catalana de Tubes, hem fet també això, no? Obrir les nostres portes i que es presenti pel Conservatori de Tarragona les tubes i bombardins que vulguin. Els hi prepararem diferents tallers en diferents aules, amb assajos, i després sortiran tots al carrer amb una plaça emblemàtica al costat del Conservatori, la plaça dels Sedassos, i realitzaran un concert amb tot allò que hagin après, no?
Per tant, està ple d'activitats, encara me'n falten més.
Tal com et deia, doncs hem començat una miqueta humil, però sí que voldríem que l'any que ve es pogués convertir en una jornada, un dia ben maco, i bueno, treballar ja tenim en el cap altres coses, posar la maneta de nens de 5 anys un violí per primera vegada, coses d'arteteràpia, però bueno, poquet a poquet, que tenim temps.
Clar. Per tant, demà, dissabte dia 17, sí, a partir de quarts de 10 del matí, tant al Conservatori de Tarragona com al de Reus,
molt
doncs
bé.
Molts tallers, concerts.
Perfecte.
Pels tallers, Mila, suposo que la gent, com deies, no? La gent s'ha d'apuntar perquè ja heu hagut d'ampliar algun grup, encara som a temps d'apuntar-nos alguna cosa.
Som a temps d'apuntar fins al 10 minuts abans que comenci l'activitat.
Ah, perfecte.
Tot i així, doncs nosaltres portem uns dies donant la informació i hi ha gent que ja per mitjà les nostres pàgines web dels conservatoris respectius omplen un formulari i així nosaltres també anem tantejant doncs l'aula que haurem de tenir disponible, el perfil de la gent per si els hem d'indicar amb un altre taller que possiblement seria més adient per ells. Bueno, Però fins a l'últim moment la gent es pot anar apuntant.
Per tant, que entrin al web del Conservatori tant de Tarragona com de Reus, que allà tenen tot,
molt
no?
Molt bé, tenen els formularis per poder-se inscriure, inclús qualsevol cosa que vulguin suggerir, també ho poden fer, o trucar al telèfon i se'ls atendrà perfectament.
Molt bé, doncs ja saben, a tallers per a, de música per a nadons, sí, els concerts, sí. Suposo que no cal apuntar-se, no? Pels concerts
no,
simplement entrada lliure.
Exacte, l'única condició que hem posat ha estat el... Sí, el poder, tot és gratuït, tot ho fem amb molt d'amor i carinyo, amb aquest motor que ens mou, i l'única cosa és entregar una joguina nova i novèlica a moda d'entrada. Uh-huh. Aquesta és la nostra finalitat.
O sigui,
el que pretenem és després poder-lo donar a projectes d'infància de Càritas perquè ells ho destinin a els projectes que més ho vegin convenient.
Uh-huh. Per tant, vosaltres ens doneu música i coneixements
exacte.
A canvi d'una joguina
exacte.
Nova i novèlica.
I pretenem també transformar. Pretenem, ja sé que tots els projectes doncs, fan canvis, però aquest pretén transformar una mica a les persones que vinguin i de rebot o de retruc transformarem a la societat.
Segur que sí. Doncs a més és una bona oportunitat també per entrar als conservatoris, tant a Tarragona com a Reus, conèixer una mica més el que feu, perquè, escolta, potser aquí no? La gent que s'apropi demà amb aquesta joguina nova descobreix activitats que potser no sabia que fèieu.
Exacte,
o sigui que...
un entorn en el que tenim les portes obertes per qualsevol moment que la gent vulgui venir.
I tant. Doncs escolta, Mila, moltíssimes gràcies per haver
moltíssimes
estat amb nosaltres. Explicar-ho i que us vagi
sí.
molt bé demà. Vull veure
pues
moltíssimes joguines.
Gràcies.
Eh?
Gràcies, estarem en contacte.
Gràcies, una abraçada.
Vinga, gràcies. Adéu. Igualment. Adéu.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @almatitarragona.
Me decidí a atacar. Tú me dijiste 19.
El si sona, no? Com fugir de la força de Mecano. Aquest cap de setmana ens podrem deixar portar a través de l'espectacle La Fuerza del Destino, un gran homenatge a la que va ser una de les bandes de música amb més influència i més destacades del pop espanyol. En plena gira, La Fuerza del Destino, aterra a Tarragona aquest dissabte, en doble sessió al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Segur que en sap més de tot la seva directora artística i també que cantant, la Mapi Molina. Buenos días, Mapi.
Muy buenos días.
Buenos días, gracias por estar con nosotros. A ver, ¿nos vamos a poder dejar llevar por la fuerza del destino este fin de semana?
Claro, claro que sí. Bueno. Eso esperamos.
Sí, nosotros ya queremos, ¿eh? Tenemos muchas ganas, sobre todo, a ver, que nos cuentes más de un espectáculo que viene a hacernos las delicias aquellos que aún seguimos recordando a Mecano.
Pues bueno, la fuerza del destino es... como tú has dicho, un homenaje a Mecano, que es el grupo, yo creo, por excelencia del pop español. Y bueno, hacemos un recorrido por todos los éxitos, los grandes éxitos de Mecano que han estado sonando durante ya varias décadas. Bueno, es un espectáculo con música en directo, con cantantes, con bailarines, pues para disfrutar con toda la familia.
Claro que sí, bueno, ahí tenemos que estar todos. Nos dice, bueno, dicen de este La Fuerza del Destino que es el mejor tributo que se ha podido hacer y que ya como adelantamos pues lleva el nombre, ¿no? De uno de los temas más míticos del grupo. Por cierto, el hilo conductor, ¿por dónde pasa? Porque es un metro, ¿verdad? Que nos lleva a diferentes estaciones.
Sí, es un metro, es el hilo conductor del espectáculo, es un viaje en metro que hacemos los artistas junto con el espectador, que donde cada parada se convierte en una canción de Mecano.
Uh-huh.
Esa es un poco la excusa a través de con la que viajamos a través de la música de Mecano, y bueno, pues en cada parada surge algo diferente, ¿no?
Pues bueno, nosotros nos queremos dejar atrapar por esas paradas, quedarnos en todas ellas. Un poco nos decías que podremos ver, bueno, y escuchar sobre todo música en directo y los temas más relevantes, ¿no? De los hermanos Cano. ¿Qué repertorio podremos escuchar en casi 2 horas de espectáculo?
Yo creo que no faltan las canciones que todo el mundo conoce. A ver, Mecano es que tuvo muchos, muchos, muchísimos éxitos. no podemos hacer todo, no podemos hacer todo el repertorio de Mecano, pero sí que están pues las grandísimas canciones de Mecano, no sé. Mm-hmm. Hijo de la luna, en tu fiesta me colé, maquillaje, aire, todas estas que son míticas, naturaleza muerta, no es el este cementerio, bueno, y muchísimas mm-hmm. más.
Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día desposar un calé.
Mapi, esto es solo un ejemplo, ¿eh?, de lo que podremos escuchar y ver, porque también hay mucha coreografía, ¿eh? No falta.
Sí, 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 hay un cuerpo de baile uh-huh. que además han pasado por todos los grandes musicales de la Gran Vía madrileña y bueno, y también en Cataluña hemos estado en Barcelona también en muchos teatros. Uh-huh. Es un cuerpo de baile de mucha calidad. Que bueno, aportan también su grano de arena muy importante en este show, ¿no?
Así es, ¿eh? Nos decías que habían formado parte también de otros musicales y de hecho de musicales de Nacho Cano, ¿eh? De como por ejemplo Hoy no me puedo levantar, que ese es tu caso, también participaste allí.
Sí, sí. Muchos de nosotros estuvimos además en los dos musicales de Nacho, también en A. Ajá. El segundo musical de Nacho, que bueno, uh-huh. ahí nos ha dado la experiencia de conocerle, de trabajar con él, y bueno, nosotros hemos querido recoger el espíritu de su forma de trabajar uh-huh. en
sí,
el show.
Sí, recordemos que Mecano abandonó los escenarios como formación el año 1992, y supongo que el hecho de estar junto a él os ha dado aún mayor seguridad, ¿no?, para plasmar lo que plasmáis y lo que podremos ver en el escenario este sábado, en doble sesión, una a las 6 de la tarde y la otra a las 9:30, en el Palau Firal y de Congresos de Tarragona, como decíamos. ¿Cómo os preparáis, por cierto?
Pues los ensayos normalmente, bueno, pues se hacen por una parte bailarines, por otra parte cantantes, por otra parte músicos, y luego nos juntamos. Y luego nos juntamos también para ensayar juntos. De todas maneras, nuestro elenco es muy cambiante, uh-huh. Porque estamos siempre en funcionamiento y siempre hay bailarines, cantantes, músicos nuevos, ¿no? Y pues eso, tenemos que estar continuamente, uh-huh. vamos.
Claro, es que el espectáculo ya lleva años de rodaje, ¿eh? Que es que habéis pasado por muchísimas ciudades.
Pues sí, la verdad es que poquito a poco empezamos y no hemos parado. Empezamos en 2011, uh-huh. estrenamos en 2011... Y la verdad es que ahí seguimos. También el espectáculo ha ido creciendo, ha ido cambiando cosas. Siempre hemos metido nuevas coreografías, nuevas canciones, ¿no? Pero sí, ha ido creciendo y renovándose. Y bueno, para nosotros la verdad es que ha sido un regalo todos los teatros y todas las ciudades que nos ha permitido visitar. Y las que nos quedan.
Sí, precisamente, tú que eres malagueña, habéis estado hace unos días y es que lleno absoluto.
En Málaga.
Sí, sí, sí.
En Málaga estuvimos, sí, hace poco, y la verdad es que Málaga siempre nos acoge con mucho cariño, pero bueno, en muchos sitios, ¿eh? No solo en Málaga, hace poco que estuvimos uh-huh. también en Girona y fue también lleno absoluto.
Ahora llegáis a Tarragona, pero es que después seguís de gira, acabaréis el año en Murcia, los días 27, 28 y 29 de este mes, por si algún oyente está en Murcia también y le apetece ir, pues
bueno,
que vaya.
Bueno, después de Murcia uh-huh. vamos a regresar otra vez a Cataluña, vamos uh-huh. a un a un pueblecito que se llama Vilanova y la Geltrú.
Sí, sí, sí.
Pues vamos a un a una sala de fiestas que hay el día 30, estamos allí.
Muy bien.
En Vilanova y la Geltrú.
Pues ahí queda dicho. ¿Qué le podríamos decir también?
La Daurada se llama, perdona, es que no me acordaba del teléfono. Estaremos en la Daurada.
Muy bien, la Daurada. ¿Qué le podríamos decir a los oyentes para que no dejen escapar la oportunidad de ir a ver La Fuerza del Destino? A los mecaneros, por cierto, que es así como se les llama a los seguidores de Mecano. ¿Qué les podríamos decir?
Pues nada, que se animen a venir, que este es un espectáculo que no se pueden perder, porque que no se puede perder un mecanero, por supuesto, pero bueno, que es para todos los públicos. Uh-huh. A la Fuerza del Destino vienen desde niños hasta abuelos, pasando por padres, tíos y primas. Uh-huh. Y que es un espectáculo muy divertido, son 2 horas y media de cantar, bailar, reír y recordar toda una época.
Si queremos saber más sobre La Fuerza del Destino, lo podemos hacer a través de vuestra página web, www.lfdd.es, también en el Facebook, La Fuerza del Destino, o en el Twitter, la LFDD Tributo. Ahí encontraremos mucha más información, Mapi. ¿A que sí?
Eso es.
Pues ya está, muchísimas gracias, que esa fuerza que tenéis pues nos las traspaséis el sábado, que es lo que queremos ver, lo que queremos escuchar, que os vaya muy bien y nos vemos en el escenario, nos vemos este sábado en doble sesión, 1 a las 6 y otra a las 9:30 en el Palau Firal y de Congresos de Tarragona. Gracias, Mapi.
Gracias a vosotros.
Que vaya muy bien.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Al matí. Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
A 2 minuts i arribem al punt de 2:15, posem el punt i final al programa d'avui. Ruth, hem de dir que, ja sé que molta gent estarà trobant a faltar el Juanjo Odena, vindrà la setmana vinent. Atenció, amb un especial Nadal, li he demanat.
Que bé.
A veure quina és la selecció nadalenca del Juanjo. Estic frisosa, per saber.
Sí, jo també, Sempre ens porta tanta música, tanta, i bona.
I molt bona, exactament. Doncs amb Mecano tanquem, amb aquest maquillatge, amb la veu d'Anna Torroja, i acabem a lo grande, que es diu, no?, regalant una entrada doble, o sigui dos, per anar al més ràpid o ràpida que ens truqui al telèfon de l'emissora, el 977-32-60-50, 977-32-60-50, i ens digui, ja sé que és molt fàcil, però és que avui, mira, estic de bones, la seva cançó preferida de Mecano. És així de fàcil.
Sí, això, segur que alguna en coneixen els oients, segur.
La seva cançó preferida de Mecano pot ser aquest maquillatge, pot ser La Fuerza del Destino, bé, n'hi ha tantes per triar, Mujer contra Mujer, Cruz de Navajas, no sé.
Bueno, infinites.
El que sigui. Que ens ho diguin al 977-32-60-50 i s'emporten una entrada doble per anar a veure La Fuerza del Destino demà al Palau de Congressos a les 6.
Sí, a les 6 tenen l'oportunitat d'anar a veure'l. Després ja, aquesta per l'entrada, després poden també a les 9:30. Hi ha una altra
també,
sessió.
Aquesta per guanyar, la que regalem nosaltres a les 6.
Sí, a les 6.
Sí.
Maquillats o no?
Com vulguin, com vulguin. Amb això acabem. Ruth, gràcies. Fins dilluns.
Fins dilluns.
Descansa.
Que vagi bé. Sí,
a vostès també moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia i una setmana més. Nosaltres posem aquí el punt i final. Tornarem dilluns puntualment a les 12:20 amb moltíssimes coses. La setmana ja prèvia a Nadal. Que vagi molt bé.
puedes mirar.